TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili. Bon dia. Les Balears rebran 168 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge aprovat avui en el Consell de Ministres. Un programa per al 2026-2030 dotat amb un total de 7.000 milions d'euros, el triple que l'anterior, i que té per objectiu blindar l'habitatge protegit i garantir que cap euro públic vagi a l'especulació.
El pla recull que el 60% de la inversió sigui de l'executiu espanyol i el 40% la portin les autonomies, un fet que critica el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qui reclama que les comunitats puguin decidir a quines polítiques es podrà destinar aquesta partida destinada a ajudes i nous habitatges.
Esto lo que implica es que, así como el Estado multiplica por tres su aportación respecto del último plan de vivienda, las comunidades autónomas multiplican por siete esas aportaciones. Por lo tanto, que quede claro que el plan estatal de vivienda en un 40% va a venir financiado por la comunidad autónoma.
El pla, que, entre altres coses, posa en marxa una ajuda al lloguer de 300 euros mensuals per als joves i de 250 euros per a persones amb recursos limitats, es desplegarà en el segon semestre després de l'acord amb les comunitats.
Completat sense incidents el desallotjament de Sa Joveria a Eivissa, segons l'Ajuntament de Vila, finalment seran 7 les persones que residien al campament i que rebran allotjament d'emergència. La resta de persones que estaven avui matí a Sa Joveria no el rebran perquè es consideren que són casos que no estan en situació de vulnerabilitat. Rafa Trigueros, el batlle de Vila.
La ciutat d'Eivissa i este ajuntament no va deixar a nadie atrás, pero lo que no podíamos seguir generando esas expectativas a esos temporeros que están acostumbrados a vivir como estaban viviendo aquí. Tenemos un operativo retirando la multitud de bombonas de gas existente, de baterías.
El desallotjament s'ha produït en tranquil·litat. La majoria dels residents, unes 70 persones, segons calcula el consistori, se n'han anat els darrers dies i aquest matí ja no hi eren. I els metges tornaran a la vaga la setmana que ve davant la manca d'acord per l'esborrany de l'Estatut Marc. El sindicat mèdic Cimeval manté la vaga entre dilluns i dijous de la setmana que ve, en concentracions a les 8:30 del matí davant les portes dels diferents hospitals de les Illes, i es realitzaran també la setmana que ve dues concentracions.
Dimecres a Vara de Rei a Eivissa, a les 5 de l'hora baixa, i a les 6 al Passeig del Born de Palma. Els facultatius reclamen un estatut propi amb el fi de les guàrdies de 24 hores i jubilacions anticipades, entre d'altres coses.
El sindicat de tècnics d'infermeria SAE adverteix d'un nou col·lapse a les urgències de l'Hospital de Son Espases. Segons les darreres dades de l'IBE Salut, 65 pacients esperaven un llit per ser ingressats a planta fa dues hores, alguns amb esperes de gairebé 5 dies.
El sindicat assegura que la situació és insostenible i que s'arrossega des de divendres. El seu delegat, Alejandro Juan, diu que la gerència de l'hospital continua sense adoptar solucions.
Como ya avisamos la semana pasada, este colapso antes era puntual, era como la campana de Gauss. Venía la gripe, se iba, venían las alergias, se iban, venían los turistas, se iban, pero ahora ya hemos subido con la gripe y ahora ya no tienes ese momento de bajada que dices, mira, me espera una ola dentro de mes y medio. No, ahora es mes a mes, semana a semana.
I quan falten poques hores perquè expiri la treva, l'Iran reitera que no negociarà sota l'amenaça i la força, i que els Estats Units haurien d'haver donat d'aquest fet. Els dubtes creixen sobre una possible segona ronda de contactes amb el Pakistan per aconseguir un acord de pau a l'Orient Mitjà.
L'alto el foc patat entre els Estats Units i l'Iran finalitza aquest dimecres. Donald Trump ha anunciat que diversos representants nord-americans, encapçalats per J.D. Vance, viatgen a Islamabad per iniciar una negociació amb l'Iran. Teheran, per la seva part, no ha pres cap decisió sobre l'enviament d'una delegació negociadora a la capital del Pakistan.
5:04 actualitzaran les notícies a la mitja part del partit del Mallorca contra el València. Ara comença Esports 3 en joc en tota la prèvia del partit, la retransmissió i l'Illes Balears Palma Futsal, que juga a partir de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
ib3 Radio. 21 anys amb tu.
Tentol. Heu de saber que s'han presentat els dos primers volums de la col·lecció Bitzoc, una iniciativa de Seguim Edicions i del Consell de Mallorca per apropar les rondalles als més petits.
Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Aquí a Tentol tenim Níquer Hernández al control tècnic i avui la companyia de la filòloga Caterina Barriu i de l'il·lustrador Tomeu Riera.
Toc, 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 qui és?
Som en Joana de la Gerra, que vinc a demanar més.
Toc, 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 qui és?
De tant que ell va demanar, se'n va quedar fora res.
Ai, Joana.
Joana de sa gerra va ser un bon barcoc perquè en nom de sa seva dona només demanava favors. Ell era ben toxarruda.
El projecte Bitzoc, que té com a objectiu recuperar i actualitzar les rondalles mallorquines per fer-les accessibles als infants d'avui. La col·lecció s'estrena en dos primers volums, en Joanet i els 100 missatges, i el gegant de l'ermita, dues històries emblemàtiques del nostre imaginari popular, adaptades per Caterina Valriu i il·lustrades per Tomeu Riera i editades per Seguim Edicions, amb l'objectiu de facilitar-ne la lectura i connectar amb els nous lectors. Un projecte ben interessant que volen comentar en profunditat en Caterina Valriu i Tomeu Riera.
En profunditat.
I aquí als estudis d'IB3 Ràdio, Tomeu Riera, com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies.
Enhorabona per aquestes il·lustracions, primer de tot.
Gràcies, estem molt contents, la veritat, de com ha sortit.
Que bé. És un poc aquest projecte, comencem per de Bitzoc, després també mos has dit un altre llibre que també has il·lustrat tu, llavors en comentarem, Tomeu, que vol apropar les rondalles mallorquines en un format més mangívol, per dir-ho de qualque manera.
Sí, la Caterina s'ha encarregat de fer una adaptació que sigui molt accessible per al nou públic, sobretot per al més petit de la casa, i jo he intentat que els dibuixos siguin lo més divertits i lo més entretengut possible.
Mm-hmm. Que bé, clar, tens aquí. Ara, per exemple, miraves de gegant. Aquest gegant és fantàstic, que te l'imaginaves així, tu, en aquest gegant.
Va ser el més divertit de tots, això sense cap dubte, perquè no sabia molt bé com atacar un gegant que ha de ser, evidentment, un personatge enorme, però ha de donar molt de joc amb molt d'animalons i molt de personatges, i al final vaig acabar amb una figura que recorda un poquet una patata, però és molt graciós i molt
divertit.
Esborbat.
T'ha quedat magnífic. I com dèiem, la Caterina Barriu ha fet aquest test, les ha adaptat, i la volen saludar. Caterina, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé, molt contenta de saludar-vos també vosaltres.
Nosaltres també, tu. Com ha estat l'adaptació d'aquest testos? Perquè no sé si ha estat complicat resumir-ho, encabir-ho.
Ha estat un repte perquè Mossèn Alcover és molt de Mossèn Alcover i l'estil de Mossèn Alcover els mallorquins el tenim molt interioritzat i per nosaltres les rondalles són aquestes, encara que hi hagi altres recopiladors i fora son, que diria ell. Per tant, m'he arromangat i he intentat no perdre l'essència, perquè això era fonamental, no perdre l'essència de cada rondalla, ni tampoc eliminar cap passa ni cap seqüència per llarga que fos la rondalla, però fer-la molt entenedora i tanmateix intentar deixar un poquet la les, pel cim, l'aire, aquesta rondaística, el covarià, en qualque expressió, en qualque paraula, que ja sé que avui en dia ja no deim, però que si surt els infants la poden tornar a conèixer. I bé, ha estat una feina una mica d'orfebre, no? Poc a poc, línia a línia, pàgina a pàgina, i espero abassolits els adjectius.
Clar, que parlaves d'aquesta tasca d'orfebre, de fet, ja és nom de la col·lecció, aquest Bitzoc, Rondaes Bitzoc, aquesta col·lecció, ja recupera una paraula que jo no la tenia dins el meu imaginari, i clar, he anat en el tresor que tenim a casa nostra, que és el cove moll, i jo no sabia que era una paraula màgica per obrir coves de gegants, que això, vulgui ser no a partir d'ara...
Xisco. Que has estat alumne meu i no ho saps.
Clar, no, no, per això he anat tot d'una...
No sé que vaig ser alumne meu d'una altra assignatura.
A ses fonts per descobrir-ho. I clar, això, a partir d'ara ja tenim una paraula que recuperar, si volem obrir coves i portes.
Sí, la fórmula és Marimon obri, obri Bitzoc. Marimon tanca, tanca Bitzoc. I el més probable és que tingui un origen àrab, aquesta paraula Bitzoc, però realment faria referència a una mena de pany, un sistema de tancament de portes, que la darrera notícia que entenc com a persones que en tenien memòria era per la part d'Artà, Capdepera, per la part del Llevant de Mallorca. I mos ha fet il·lusió recuperar-la per això, sona molt bé, és eufònica, surt a la ronda, és màgica, no hem de dir abracadabra en mallorquins, hem de dir Marimon obri, obri Bitzoc.
Apuntat queda, i a l'hora de triar la rondalla, Caterina, per què en Joanet ja et sent missatges i aquesta rondalla de gegant? Per què heu triat aquestes dues per arrencar aquest projecte?
Mira, perquè teníem una idea clara, i era que hi ha una mena de top 10 de rondalles, és a dir, hi ha com 6, 7, 8, 10 rondalles que sempre surten les mateixes. Sempre surt la Flor Romanial, en Joanet de Sager, el Mostre Estaronja, el Castell Diràs i no tornaràs, i més enllà, per ahir que no hi ha vida. A la plat d'en Alcover hi ha més de 400 rondalles. Després tenim els altres plats, els de l'Arxiduc, tenim materials d'en Ferrer, fins i tot més modern, d'en Carme Aguiló, per exemple. I volem donar a conèixer un ventall de rondalles ample. Altres col·leccions de rondalles adaptades que s'havien fet ja fa anys també tenien una sèrie de títols i no volíem repetir aquests títols. Simplement perquè el ventall a l'hora de poder triar el lector fos més ample. I en Joanet i els 100 missatges és una rondalla molt atractiva perquè hi ha molt de personatges que tenen superpoders i també perquè segueix el camí de Manacor fins a la porta de Sant Antoni de Palma, amb una concreció geogràfica molt, molt guapa. I vàrem tenir primer aquest criteri que no fossin les més conegudes i després hi ha dos criteris més a la col·lecció, que és de nivell lector. La col·lecció està dividida en tres nivells, cada un representat per un pany. Si té un pany és per més petits, si té dos panys és per lectors mitjans i si té tres panys, com és el cas d'en Joanet i els 100 missatges, és per més grandets, per lectors més grandets. I després hi ha encara un altre factor a tenir en compte, que és la sèrie. Hem fet quatre sèries, rondalles d'animals, un poc tenint en compte la temàtica. Rondalles d'animals, que és el cas de Gegant de Sermita, està en aquest grup. Rondalles meravelloses, en Joanet i els 100 missatges seria d'aquest grup. Ses realistes i contarelles, que són més... no hi ha tanta meravella, són més realistes i també de riure moltes vegades. I després les formulístiques, que són unes un poquet especials, que són aquestes encadenades amb una mateixa acció. Se repeteix moltes vegades i se vinculen ses accions una a l'altra. Per tant, quatre sèries, tres nivells i la voluntat de treure llustre a rondalles oblidades.
Clar, i tot això combinat amb les il·lustracions d'en Tomeu Riera, que clar, quan la Caterina te va dir he triat aquestes rondalles, mos hi han de posar, no sé si vas començar a estudiar altres il·lustradors de cultura popular, si tu ja tenies clar quin tipus de dibuix volies fer, en aquest sentit com va anar, Tomeu?
Bueno, jo primer vaig començar a fer vots d'alegria quan me van dir que formaria part d'aquest projecte, perquè jo he estat un fan absolut de les rondalles d'ençà que era petit. Llavors, qualsevol que jo, el simple fet de formar part d'això, me feia moltíssima il·lusió, i en el que vaig començar, el que tenia clar és que havia de ser una cosa molt, molt carismàtica en quant a en el dibuix. El dibuix ha de ser molt senzillet, perquè, evidentment, no és... no tenen una gran complexitat, però ha de ser suficientment carismàtic i divertit com per atreure l'atenció del lector a dia d'avui, que la joventut està molt acostumada a consumir tot tipus de material, no? Llavors estàs competint amb mil altres coses, no només ja amb altres llibres i amb altres còmics, sinó en la televisió, en les sèries que hi ha d'entreteniment de tot tipus. Així que vaig intentar fer una cosa que fos molt divertida i molt entretenguda, primer de tot per jo. I mentre jo m'ho passés bé dibuixant, vaig suposar que els nens i els adults s'ho passarien bé llegint-ho.
Clar, perquè les rondades mallorquines, les de Mossèn Alcobesses, d'en Jordi de Racó, sí que tenien qualque il·lustració, no n'hi havia en excés, però sí que en tenien, que eren de caire com a més pagesívol. El que tu li has donat, l'aire que li has donat en aquests dos primers volums, és una cosa molt més contemporània, ja que en Caterina havia actualitzat les paraules de Mossèn Alcobet, tu has dit, escolta, n'hem actualitzat amb més dibuixos. I que ja quedi tot com a més en sintonia amb allò que estan acostumats els nins d'ara, que és a qui va adreçar d'aquesta col·lecció.
En certa manera sí, han volgut donar-li un aire nou, però sempre respectant les arrels de la tradició. Si vos fixeu en els personatges, així com deien a Caterina, que els personatges d'en Joanet i els set missatges són pràcticament superherois que tenen els seus superpoders i tenen habilitats fora de lo habitual, però no han caigut tampoc en fer-los, en disfressar-los de superherois de còmics, sinó que tots van vestits més o manco d'una manera representativa que recordi la pagesia de el típic traje de pagès de el vestit de pagès de mallorquí. En general hem intentat respectar molt aquests límits que ja venien establerts una miqueta per les rondalles d'Alcover.
Clar, Caterina, l'altre dia en parlàvem amb la Maria Lida, justament, que les rondalles de Mossèn Alcover són un tresor, això és indiscutible, però clar, eren un poc mangívoles per un públic contemporani que ja ha perdut en cada bugada paraules que, o fórmules que ja desconeixia les totes. Clar, aquesta actualització és una molt bona manera de fer-los introduir-se dins aquest món de les rondalles i que després vagin a ses originals. Com a folclorista i com a expert en literatura infantil i juvenil, serà fàcil competir les pantalles? Aquesta col·lecció Bitzoc ve aquí a omplir un espai que ara per ara quedava una mica orfe, però s'ha de salvar de qualque manera la cultura popular d'aquesta nostra?
Indiscutiblement, com dius, hem de salvar la nostra cultura, i la cultura popular no és una cosa antiga, la cultura popular és una cosa permanent, és una cosa de la gent, és una cosa viva, que evoluciona, que canvia. En les pantalles no hi podem competir allò de fer rànquings, però podem oferir un producte de qualitat que pugui acompanyar altres hores també dels infants i altres moments i de les famílies. Jo crec que aquests materials seran ben rebuts tant a les escoles, els mestres, el professorat, que conten, que expliquen contes en els seus alumnes, com per pares, mares, padrins, padrines, perquè aquella estona de pau i tranquil·litat, sigui el vespre, sigui una estona tan avedinat, amb un llibre en ses mans, compartir una història de viva veu, mirar ses il·lustracions sense frissar, és una altra cosa, és com de menjar una salsitxa, menjar una panada feta de sopredina, no sé què t'he de dir.
Hi ha diferència.
Són moments diferents, són degustacions diferents, són sensibilitats diferents. Per tant, el nostre esforç és aquí, tant com a escriptora per la meva part, com a il·lustrador per la part d'en Tomeu, com a editor per la part de Saïm, que ha fet també una feina molt acurada. Nosaltres posem el nostre granet d'arena i esperem tenir una bona recepció i que sigui una col·lecció llarga que complementi el Cove, perquè no hi ha res que m'ho ha agradat més que això que tu has comentat, que aquestes rondades siguin un pont o siguin un camí que t'aduguin a quan ets més gran, tens més vocabulari, més capacitat de comprensió, més de tot, puguis fruir del tresor literari que és una rondada redactada per Mossèn Alcover, del qual tenim la gran sort de tenir-ne dues edicions, l'edició popular que en va fer Francesc de Borja Moll en el seu moment, des dels anys 40 fins en els anys 70, pràcticament, que són aquells llibres de colors que aquí més que manco que a ser, si no els té tots, en té qualcun, I després tenir la visió crítica, que és pensada per gent que vulgui aprofundir més, per especialistes, que són 9 volums elaborats pels doctors Grimaldi i Guiscafré, que allà qualsevol que hi tingui un interès més aprofundit hi pot acudir i troba moltíssima informació. En aquest sentit, jo crec que les Balears som un privilegiats.
És a dir, ara ja tenim com a diferents estadis. S'ha de començar per aquesta col·lecció Rondaes Bizoc, quan són petits, perquè mos inoculin el cuquet de les Rondaes, després passam a les de Borja Moll, aquella primera edició sense parat crític, i després ja sí, si ja volem submergir-nos dins el que és aquest món, podem passar a l'edició crítica, que és un altre tresor del Toto Grimald i en Jan Guiscafré. Clar, vosaltres veniu aquí a presentar aquesta col·lecció Bizoc, però teniu un Sant Jordi també com a molt ple de novetats. En aquest sentit, Caterina, tu l'any passat, 2025, vas guanyar el Premi Mallorca de Literatura Infantil, i aquest Sant Jordi ja surt a la venda, que hi ha per dinar, que, clar, els nins poden triar entre narració contemporània absoluta o una rondalla enguany del riu per partida doble. M'imagino que com a expert a literatura infantil és un somni, això.
Tres llibres, sí, molt contenta perquè que ha per dinar ha quedat magnífic, ha quedat també molt atractiu, la feina de Bàrbara Sansós il·lustradora ha estat molt minuciosa, molt detallada. També hi ha personatges compartits en les rondalles, perquè hi ha gegants, hi ha fades, hi ha nanets i tot això, però és un conte més contemporani que se presenta demà, juntament amb els altres Premis Mallorca, a la Misericòrdia, i que dijous tenim un carnet de ball de signatures, tant en Tomeu com jo, com la Bàrbara il·lustradora de Què per dinar, que fa fum, o sigui que mos podeu venir a veure, mos trobareu per taules diverses de diverses llibreries i tenim el llapis ben enmolat per firmar molt de llibres.
No, i que en aquest sentit vos heu convertit en una mena de rockstars, és de literatura infantil i juvenil i il·lustració, perquè cada any és d'allò més venut per Sant Jordi.
Sí, cada any té molt bona recepció, però això és un bon símptoma, vol dir que les famílies surten amb els infants, els deixen triar, remenar, veure com se fan dedicatòries en directe, perquè en Tomeu fa un dibuix, evidentment, de les dedicatòries, la Bàrbara també, jo els faig molt personalitzades, o ho intent, i crec que aquest caliuet que hi ha per Sant Jordi és un molt bon aprenentatge pels infants i joves. Per tant, famílies de ciutat i dels pobles on també se fa, convidadíssim, sortir, farà bon temps i gaudir de llibres, de paraules i de festa.
Clar, i en Tomeu Riera, que el tenim aquí amb nosaltres de l'estudi 2 d'Iveta Ràdio, també per partida doble, està d'enhorabona perquè en Saïm has publicat aquest Conions Amagats. Podries una mena de còmic interactiu, si m'apures, perquè tu convides no només a explicar una història a cada làmina, sinó que també la gent comenci a cercar conions amagats en aquests escenaris que tu proposes, un llibre que ja especifiques que va de 0 en els 99 anys. Tu ja t'has assegurat tot el target comercial, és a dir, el poden regalar a qualsevol persona.
Bueno, pràcticament, perquè resulta que la meva predina en té 103 i justament m'ho han donat compte que l'han deixat de fora. Però i jo crec que ella podria participar perfectament, o sigui que...
És que tenir un net il·lustrador que faci aquests llibres i que una predina centenària, justament per 4 anyets, no podia participar...
Faria mal.
Ja me diràs, però tot i així, un llibre que té molt bona pinta i que sobretot estimula el cervell dels més petits i dels més grans, perquè tu allò que convides és dins escenaris més o manco reals inspirats en ca nostra, que comencem a cercar conions amagats.
Efectivament, és un projecte que des de Saïm ja feia molt de temps que en teníem moltes ganes de treure-lo, i quan me varen contactar i me varen dir que estaven interessats en que jo fos il·lustrador, també me va fer molta il·lusió, perquè era una cosa que volia tatxar de la meva llista personal. Jo tenia moltes ganes de fer un llibre d'aquests, de cercar personatges amagats de dins una il·lustració plena de detalls i racons i petits acudits aquí i allà. I realment m'ha donat l'oportunitat de fer-ho a Saïm. Ha funcionat molt bé. Bueno, esperam que funcioni molt bé. Estem molt contents amb el resultat i, efectivament, són 10 llocs diferents un poquet fantasioses de Mallorca i els anem recorregant cercant aquests personatges que se van amagant, que són esconions amagats.
Quantes hores has invertit en cada làmina? Ho dic perquè jo avui de matí m'estan mirant aquests conions amagats i és que no hi falta detall a cap, a ni una de ses làmines. Clar, això és una feinada.
No te sabria dir ses hores, però han estat una barbaritat. Una barbaritat ha estat... per un costat ha estat divertidíssim, per l'altre costat ha estat un patiment, no ho puc negar. Mm-hmm. Però també li he de donar ses gràcies i s'enhorabona a en Juan Gómez, que és un molt bon amic meu i un grandíssim dibuixant, que precisament per assolir aquesta tasca gigantesca d'omplir totes ses il·lustracions de personatges fent qualque moneria i fent... ho han farcit entre tots dos d'acudits i de gràcies i de referències i ha fet una feina increïble.
La veritat que sí, fa ganes mirar-lo en detall perquè hi ha tant de referents com des i tant... ara vaig des de neofestes i festes, és que és espectacular.
Combinada, sí.
Que anàvem per tot Mallorca. I hi ha qualque missió en concret de heu de cercar no sé qui?
Bueno, el llibre està presentat per dos personatges que són la doctora Blaia Boyata, que és una veterinària, i que és que se li han escapat tots els conills i que són un conill un poc especial, són com a conills mutants, i llavors tenen una capacitat molt, molt forta de disfressar-se i de mutar i de canviar i de passar desapercebuts per allà on passen. Uh-huh. I llavors hi ha l'alienígena, que és en Marçal, el marcià, que també els ajuda a cercar els conills. Llavors la missió principal és, a cada una de les pàgines, contar quant de conills trobam i endevinar, bueno, o trobar quin dels dos personatges, ja siguin a Blaia o a l'alienígena, és qui està cercant els conills en aquella pàgina en concret. I després, en el final de tot, un pic que ja s'hagin trobat tots els conills, hi ha un petit afegitó en el final de referències a la cultura mallorquina que se poden també pescar a cada una de les pàgines.
I sobretot per la gent com jo, que tenim toc, que no mos agrada saber que mos han deixat res, hi ha un solucionari que mos indica una mica el nombre aproximat, que això sempre suma. Clar, Caterina, això és un altre tipus de literatura. Aquest conions amagat d'en Tomeu Riera.
Això és un Wally la mallorquina. Sí. Un Wally la mallorquina fet amb molta de gràcia, amb molta d'ironia. La que d'en Tomeu, per petits i per grans, i per padrins i padrines, t'hi pots passar realment hores i reconeixen moltes coses. I és molt divertit, jo crec que també és un gran encert de l'editor i de l'editorial.
I ara ja per acabar, que queden res, dos minutets per dir-vos adéu, què és allò que més vos agrada de sortir a signar per Sant Jordi? Jo ho deia, els il·lustradors, els autors de literatura infantil, sou els nous rockstars de Sant Jordi de Can Ostra. Què significa per na Caterina Belriu, tu que ja fa un parell d'anys que ets una de les estrelles illenques, sortir en el carrer aquest dia?
A mi me fa molta il·lusió els infants, els ullets que els brillen, s'il·lusiona a obrir la primera pàgina d'un conte, aquell estirar sa mare o son pare cap aquí o cap allà perquè els crida l'atenció una paradeta, això és el que m'agrada més. I també retrobar gent que potser fa estona que no he vist, que no han coincidit, i aquest dia és una festa perquè trobes a tothom. Deixa'm dir una cosa, que en Tomeu i jo d'aquí una hora presentant Bitzoc a Inca, presentant la col·lecció Bitzoc a Sant Domingo a les 6:30, podeu venir si encara vos dona temps. Hi haurà contes rondades, en Tomeu dibuixarà en directe, hi haurà berenar... és una festassa.
Per tant, festa, avui cap vespre, per presentar aquesta col·lecció Bitzoc a Inca, i Tomeu, ja per acabar amb tu, que és allò que t'agrada de Sant Jordi, no sé si fer dibuixos per tothom, si en tens molts dins el cap i ets abans com a repartint, com funciona la cosa en el teu cas?
Per jo, lo més divertit sempre ha estat precisament sortir a trobar llibres per jo, per anar fer-los afegint a la meva biblioteca personal, però clar, des de fa un parell d'anys el que més disfruto és precisament de donar-li un plus en els llibres que la gent s'endú i poder-los dedicar, i és molt agraït. És una manera que te dona forces per seguir siguent il·lustrador, fent dibuixos, fent còmics i publicant més llibres, perquè carai, ho val la pena.
I de tot això i molt més, avui cap vespre a Inca i tothom que consulti la programació del Gremi de Llibreters perquè veuran aquest estel de signatures que ha repartit durant tot el dia de Sant Jordi, passat demà, que nosaltres farem programa en directe des de la Rambla, si no vaig errat.
Exacte.
Per tant, serà una fantasia de dia.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
M'han encantat. Aquesta nova bitzoc té una pintassa i tinc ganes ja de veure més capítols. Quan t'arribarà, no ho sabeu?
Bueno, ja estem fent feina en el següent i en principi a final d'any n'hi hauria d'haver 5 de publicats ja. O sigui que estem...
És a dir, la maquinària va
no aturem,
va
no
les totes. Caterina, moltes gràcies, una ferrada.
Si no arriba a la Fira del Llibre, arribarem per la Setmana del Llibre en català.
Ah, beníssim.
Crec.
Idò.
O sigui que és imminent.
Bona feina. Gràcies a tots dos, una ferrada. Gràcies.
Gràcies. Bon seguit.
IB3 Ràdio és Joc Net.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretça que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Quina paraula creus que s'està perdent?
Bon dia. Una paraula que ja no s'utilitza gaire, o manco en el meu poble, que és Campos, és la paraula trallarel, amb les seves distintes variants de trallarella, trallarella. Aquesta paraula, que jo l'he sentit a dir moltíssima per ca nostra, jo crec que està, com deia, en desús. Significa una persona informal, una persona que no te'n pots fiar gent ni una mica, un cap buit, una persona que té poc seny i que és molt volander. Això significa trallarel i aixecatrill com a paraula poc usada o gairebé gens usada.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Ai, Marina, avui ens revoltada de llibres. Quina fantasia de llibres infantils i juvenils que se fan. Com estàs?
Fantàsticament encantada de ser aquí, com sempre.
Avui Marina ve tota sola.
Tota sola.
Una ferrada, na Marina Huguet, que no ha pogut venir.
Avui la tenim atenent altres urgències.
Idò, Marina, ho dèiem, som a les portes de Sant Jordi i això significa que tenim molt de llibres damunt la taula, molta gent publicant, molt de llibres de literatura infantil i juvenil i molta cosa per remenar i per triar, per sort, també.
Per sort. És a dir, si hem de gastar dos bes i si hem d'estar al dia de novetats, que sigui amb coses com aquestes.
Mm-hmm. Exacte.
Però sí, aquesta setmana és la setmana grossa de tota la gent que mos dedicam o que tenim afició d'una manera o una altra a la literatura. I encara que no estigueu molt aficionats, segur que hi ha moltíssima gent que gaudeix del dia de Sant Jordi anar a fer una volteta i compra el seu llibre per deixar de muntes comodí, per tenir una pastatgeria... És igual, però fa festa. És una cosa que aquell dia toca.
El llibre que m'he comprat per Sant Jordi fa 4 anys, no me l'he llegit. Però no passa res.
Jo vull tenir una conversa amb una persona que just aquesta setmana ha acabat el llibre que li varen regalar per Sant Jordi l'any passat. I dai, mira, just a punt per fer relleu. Vull dir, ni quadrat a posta, que et sortit igual de bé.
Beníssim. I doncs sí que és vera que de cada vegada surt més gent al carrer i Palmes ha preparat una bona estesa per aquest dia.
És que, de fet, ja fa anys que va guanyar molta força. És una festa que va començar a Catalunya arran d'una iniciativa del Gremi d'Editors i de la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona el 1927. Primer se feia amb una altra data, però el 29, en l'Exposició Internacional de Barcelona, varen decidir canviar el dia 23 d'abril per aprofitar el tema de la llegenda i també perquè és l'aniversari de la mort de dos grans referents de la història i la literatura, com són Cervantes i Shakespeare.
Uh-huh. Ho van fer venir bé.
Ja que celebram, anem a celebrar l'engròs.
Sí, però clar, tot això, a banda d'aquestes efemèrides, també hi ha el tema de Sant Jordi, del drac, Sant Jordi, la rosa, la sang vessada...
Aquí, quan totes aquestes coses que tenen èxit, varen agafar un poquet d'aquí d'allà, no? Era xocolata d'Ubai d'aquell temps. Vull dir, varen agafar coses que sabien que tindrien èxit i varen dir, ara farem un compongo amb això i veuràs tu que ve.
Un masclum que encara ara hi ha gent, no, Sant Jordi, no, el dia del llibre, no.
Clar, realment la llegenda de Sant Jordi és del segle XIII. Vull dir, nova no era, no. Encara que lo que és la festa que nosaltres coneixem vengui de principis del segle, del segle XX, nova la llegenda no era. Llavors també es va ajuntar la rosa. Què passa? Que els temes de festivitats amb flors en general, com puguin ser el Corpus, com puguin ser festes de maig, ja venien de temps enrere festes romanes en honor a la deessa Flora. Llavors tot això se va cristianitzar, va anar avançant, ho vàrem seguir mantenint i vàrem dir, mira, ho afegirem en el combo aquest que tenim en marxa. I quina manera millor poden trobar d'incentivar la compra que decidir que en aquesta festa a cadascú li toca una cosa diferent. Això és com la de les juguetes a la roba de nin i de nina. Uh-huh. Que clar, si tu tenies una criatura, ja. Tu tens un nin, ho tens tot de color blau, uh-huh. Quan tens una nina ho has de tornar a comprar tot perquè ha de ser tot rosa. Uh-huh. I d'això és una mica el mateix, però ben pensat. No?
Ja. Era el llibre Passamo... I la rosa per la dona.
Perquè tothom sap que la dona no llegeixen. No. Com diuen totes les estadístiques que pugueu trobar.
Per bé, tant, això ha canviat.
Aprofitant per reivindicar llibres de roses per tothom.
Sí. Tot i que ver que no sé si se regalen moltes roses als homes. Tu, per exemple, regales roses a homes?
Què passa? Que jo realment rosa com a tal n'he regalat poques. Mm. Perquè hi ha una altra cosa... I és
perquè
que...
això sí que ho regalen els homes.
Sí, però evidentment la societat de consum també va arribar aquí i tu ara ja trobes roses de tota casta, funció i manera.
Ah,
llavors, jo he estat molt fan sempre de regalar roses però que no fossin la floreta teada. Mm-hmm. Roses de llapolia, roses de pastisset, el punt de llibre de la rosa, totes aquestes coses. Que, a més, és una activitat que si vos animeu podeu aprofitar i fer-les amb els vostres infants.
Tu que tens molta traça amb aquestes coses.
Sí, però vull dir, no tothom tenim accés a internet i hi ha tutorials de veres de tots els nivells i pressupostos. Vull dir, vos podeu complicar tant com vulgueu. I hi ha una altra cosa...
Jo... Oh, no, i comprar-la.
Oh, no, exacte, i comprar-la. També és una opció. Oh, no, regalar-ne i regalar una mil llibres, que també està bé. No, hombre, feis espat sense. A Barcelona, i ara això jo no ho he cercat, no me'n recordo quan va ser, però també se va fer una iniciativa, per això del gasto que dèiem abans, de promoure la vitalitat de l'economia, i varen fer el pa de Sant Jordi.
I a Barcelona és molt típic que quan arriben aquestes dates tu vas en el forn i pots comprar un pa que està fet perquè se vegin les quatre barres de la senyera.
No ho havia sentit dir mai.
Jo és que vaig estar estudiant allà, vaig estar vivint allà. Un pic, per mi. Realment, l'he vist molt, però crec que no me n'he menjat una vegada.
I és bo?
És com una cosa molt nostrada, perquè, clar, la part vermella l'han fet en sobrassada.
Ah, sí?
Llavors, si qualcú s'anima...
Primera notícia d'aquest pastís.
Formatge, que diria que era mones, a més, per fer ses grogues, diguéssim, i ses barres vermelles en sobrassada.
Ara veig un article, El País, del Comidista, que parla precisament d'això.
Sí, és cert que si cercau també trobareu un tutorial de com fer-ho. Per tant, per aquella gent més agosarada, perquè això sí que crec que ja és un poc més difícil, també vos podeu animar a fer això, i en lloc de regalar només el típic paquet de llibre i rosa, afegiu un pa de Sant Jordi fet vostre.
Sí, formatge i sobrassada, efectivament.
Està tot pensat.
He quedat mort ara.
Tot suma, i tot fa Sant Jordi.
Tot fa Sant Jordi. Però què fa més Sant Jordi que regalar contes?
Res.
A més, ara és aquell moment que heu d'agafar el llibre per apuntar, o el mòbil, si el teniu més a mà, i vos obriu un d'això de notes. Exacte.
Llibres infantils i juvenils per Sant Jordi o llibres?
Nosaltres venim a xerrar... Oh, jo avui, però ho hem acordat amb la Marina. Xerrarem d'àlbums, sobretot.
Àlbums, molt bé.
Llibres il·lustrats, així com una mica més en general, però principalment àlbums. Però també venim a reivindicar que els àlbums no són només infantils. Per tant, animeu-vos i aneu a trascar un poc, que segur que trobareu coses que vos agraden.
Molt bé.
Venim amb els grans premis de la literatura infantil i juvenil. I un dels guanyadors dels Hans Christian Andersen, que vendria a ser algo així com un dels Nobels de la literatura infantil, és dels premis més prestigiosos que hi ha a nivell mundial, és en Maurice Sendak. Si qualcú no el coneix, vos recomanem, sobretot, Allà on viuen els monstres. El tenim publicat per Calandraca. A més, el senyor Sendak va guanyar també Astrid Lindgren, que és un altre dels grans premis de literatura infantil i juvenil. Així és que... Si vos aneu a cercar Allà on viuen els monstres, sabeu que vos n'enduis una garantia de qualitat assegurada.
Molt bé. No el té molt vist en aquest llibre. Té anys?
Sí.
Sí.
Jo ara no te sé dir de quin any és, però aquest home va guanyar...
No és novetat.
El premi fa de més 60 anys, tranquil·lament. Vull dir que sí, no és novetat. Però és un d'aquests llibres que no té caducitat. És tan universal, és tan...
Absolut.
Absolut. Gràcies, Xisco. Que no té caducitat. Realment, avui no hem vengut a xerrar dels típics i tòpics que tothom coneix. Una mica sí, llavors ja ho direm. Però Serugata Goluda, per exemple, o De que fa hagut sa lluna, són llibres que tenen 40, 50, 60 anys i encara ara qualsevol infant que estigui fent infantil els ho coneix.
Sí.
Són llibres que estan tan ben fets que no caduquen.
Okay.
Vull dir, és la versió infantil del Quixot.
Tenim tendència a pensar que només la literatura per adults pot crear obres mestres, però també obres mestres de la literatura infantil que han passat de classe en classe, encara que hagi noves edicions, amb unes altres tapes, amb unes altres il·lustracions, però que si el text és bo i les il·lustracions que han fetes compleixen la seva funció... Escolta, per què canviar-ho?
I perquè són temes universals. I llavors, és com que van en aquella cosa tan absoluta com deies tu abans, això seguirà passant. Per tant, segueix cridant l'atenció dels infants. De Astrid Lindgren, que és un altre d'aquests premis que dèiem ara, en Bono és autora de Pippi Landstrom, per si qualcú no reconeix el nom de Astrid. Nosaltres hem fet una selecció. Vos recomanem qualsevol obra que pugueu localitzar de Nahina Baek, però a mi, especialment, m'encanta Gelats de lluna i Caramels màgics, publicats per Kokinos. Aquesta dona fa unes il·lustracions que no només il·lustra, sinó que els fa modelades. Realment crea maquetes i llavors es fotografia a partir d'aquí. Que això és una tècnica que també fa un autor més proper a nosaltres, que és en Sebastià Serra, que també el tenim més tard, que a més ha estat premiat fa poc, amb el seu llibre... El conte que no s'acaba mai. Sí. Pues aquesta tècnica és visualment superatractiva i en els infants els crida molt l'atenció. Però, a més, una cosa que fa na Hina Bach és que mescla coses com molt properes en els infants, com pugui ser un gelat, i li dona un gir, una cosa com si... No ho sé, jo no m'he drogat mai, però crec que una persona que estigui en estat així... d'èxtasi, en el millor se podria apropar, no?, en això que s'imagina aquesta dona.
És a dir, són visions psicotròpiques.
Jo crec que sí. M'atreviria a dir que aquesta dona ho deu fer al natural, però perquè hi ha éssers de llum que són capaços de tenir aquesta ment tan creativa. Un altre d'aquests éssers de llum que té una ment molt creativa i un domini de les tècniques de narració dels contes infantils brutal és en John Classen. Aquest home fa unes il·lustracions que són super, super identificables i tant els seus llibres que té ell només pel seu compte com els que té en Mac Barnett com a autor, la veritat és que són super recomanables. Allà la trilogia del barret, Vull el meu barret, és d'aquests contes que Canastra hem amagat a qualque moment de les nostres vides.
Ah, perquè... dit, ja està bé.
La... No, no, tu no ho dius, l'amagues. L'amagues i quan el van a cercar no és perquè és que ja te'l saps de memòria.
T'has cansat de contar-lo.
Amem, és que fins i tot allò que t'agrada molt, 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 arriba un punt que t'arriba a cansar. Llavors, fas una pauseta, l'amagues un parell de setmanes i el tornes a treure, perquè jo estic enamorada d'aquest llibre. Però, clar, cada dia, durant...
És a dir, ets d'aquest tipus de mares.
Sí, evidentíssima. Totes som aquest tipus de mares. Totes. Vull dir, aquell bucle, a un moment donat, necessita una pausa.
Clar, per tornar a arrencar.
Amb ben ganes d'il·lusió.
Que és preciosa, les il·lustracions increïbles d'aquest senyor.
És que són una xulada. I als infants els agrada moltíssim, 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 moltíssim.
John Classen.
Menció especial per el llibre que tenen aquests sí, escrit per en Mac Barnett, de El llop, l'ànec i el ratolí, que torna a ser una cosa d'aquestes... Vaig llegir que l'autor s'havia inspirat en un somni que havia tingut, per tant, molt oníriques. És un ratolí que està passejant per bosc i arriba un llop i se'l menja. I clar, tu dius, ja començant per final del llibre. No, la història comença aquí perquè quan arriba dins la panxa del llop, resulta que el ratolí se troba un ànnera que està dormint dins un llit. I que s'assusta perquè, clar, quan arriba qualcú dins que seva, aquí? Tu què fas aquí? Vull dir, què fas dins que meva? I clar, a partir d'aquí comença tota una història que és xulíssima i és com a molt absurda des de la lògica adulta, però que és superdivertida.
Clar, perquè tots saben que els sucs gàstrics no permetrien aquesta vida. Però clar, quan ets infant...
Els sucs gàstrics no tenen res a fer contra la imaginació.
Són secundaris.
Efectivament. De fet, Sàner té una frase molt bona, que és que deia alguna cosa així com que el llop se me pot haver enviat, però jo no deixaré que se me mengi. Per tant, Sàner és la primera que no creu en els sucs gàstrics. Però bé, anem a ja recomanacions per edats, que és allò de sí, però jo en el meu net... que li ha de regalar. Molt bé. Primer Sant Jordi, aquell bebecito petitó que encara quasi no se pot ni aguantar segut, però com que ja és aquí per Sant Jordi, m'ho fa una il·lusió loca regalar-li qualque cosa.
I és el llibre que fa més il·lusió, de fet.
Sí, perquè el recordes tota sa vida, perquè és aquell, és primer, llavors ja n'arriben a Caterves, sí. Però aquell primer fa una il·lusió loca.
I clar, i se'l lota, el mira un poc i... Oh, no, perquè ara m'hem... Quina recomanació em portes?
Alerta, perquè jo me'n recordo el primer llibre que li van regalar a la meva filla, que el va, literalment, robegar. Aquí sí que van intervenir sucs gàstrics. Tenia una passió tal que el tenia tot menjussat, també, pobre, també ho tenia, un anyet, encara no el tenia. Llavors, igual també intervenia això.
Clar, pot ser un llibre d'aquests que són com de tela, plastificada, que si us robeguen no passa res.
Si vos voleu tirar cap aquí, evidentíssimament. He de dir que jo d'aquests avui no dur recomanació, però...
No te recomanes.
No, sí. Tot té el seu temps i el seu moment. I si és un bebè molt bebè, doneu-li això, que al final el que vol és que hi hagi colorins i renou. Ja està. Però si és un poquet més gran i vos fa il·lusió posar-vos-hi, la meva primera recomanació, i avui que no és, no pareixerà que fas tanta propaganda, però Ton pare no té nas, d'Anna Marina Huguet, en la música d'en Joan Pere Villegas, de veres que és una fantasia. Sí. Vos posàveu amb els QRs i el mòbil a prop, que si em fan no vos vegin per mòbil, però li aneu posant les músiques i són una passada. Una altra cosa que m'agrada moltíssim són els contes que serveixen per cantar. I aquí duim dues col·leccions. No vos dono títols concrets, però vos duim dues col·leccions. La col·lecció La cirera, de Combel. Tornarà a ser un d'aquests llibres que anirà cresquent en Bernini i un moment donat voldreu amagar. I la col·lecció del braçal a la lluna, de Calandraca, que si hi ha algú que té criatures que van a escoleta, segur que és de lluna, 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 sol, salsat de memòria. Llavors, hi ha dels animals que també. Vull dir, són aquests clàssics que se repeteixen fins a la societat.
M'agrada molt aquest nom, Calandraca.
Calandraca, és un editorial que m'encanta. Somni i aspiració, qualque dia tenir un llibre publicat a Calandraca. Altres opcions per infants així petitets, però que ja no és només aquest primer Sant Jordi. La col·lecció Cuca de Llum, allà ser 10 gallines que jo vos podria recitar a memòria i ja fa anys que no el cont. En Mixifú, aquests sí que són clàssics. Mixifú i Sosset Ciset, però passa que tenen aquests elements mòbils que això és que és una triomfada. No descobrirem la roda de ningú, perquè és un d'aquests llibres que hi ha a qualsevol llibreria, però és un clàssic assegurat, és un èxit. I en Chris Houghton. En Chris Houghton torna a ser un d'aquests llibres que pot anar cresquent en l'infant. I en 5-6 anys segurament encara li farà gràcia, encara que sigui un llibre que vàreu comprar quan era bebè. Àlbums il·lustrats, de 3 a 6 anys.
Poca més grans, a veure.
Mira per la finestra, d'Anna Caterina Gorelick, és superdivertit. Perquè totes les estones són girs inesperats. És un llibre trocalat, que vol dir que ven fora d'ets, i són finestres. Tu des de fora pareix una cosa, gira't la pàgina i descobreixes el que hi ha de dins.
Bum.
Oh, sorpresa. No vos es farem spoiler de res. Hi ha un gos en aquest llibre. També és un llibre d'aquests que serveix com a molt per jugar, no? Són tres moixos que comencen dient ai, quina por, hi ha un can aquest llibre. Llavors resulta que es cal i fa una graciada i si la primera mitja part del llibre se l'han passat amb molta por perquè hi havia un ca, la segona mitja part del llibre se la passaran cercant el ca perquè el ca té por dels moixos, però volen que siguin els seus amics.
Uau, hi ha molta oferta. Va, el darrer d'aquesta categoria i després dues recomanacions per adults.
És darrere d'aquesta categoria. Me n'anem un poc a llibres de coneixements. Sí. Observologia. Aquí ja vos entra també per més grandets. Ja no és tant per trecits, sinó que m'aniríem a anar millor ja a partir de 5, 6, 7, 8, fins i tot 9, 10, vos podríeu anar estirant. Mm-hmm. I a més també serveix com a per després, a partir d'aquí, a sortir al carrer, a sortir al camp i anar a cercar. I àlbums il·lustrats per adults, vos recomanem.
Tots preciosos, els he anat cercant mentre les comentaves i els compraria tots.
Doncs pues mira, àlbum il·lustrat per adults. Si voleu fer un regal divertit,
sí?
Jo vos recomano molt, 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 i això és una recomanació de les bibliotecàries de la Biblioteca d'Espandinca, que me va encantar, el programa de lectura d'Escarabajo Pelotero. Això és una col·lecció d'Ana Miri Amelia, publicada amb els llibres del Zorro Rojo, que és sarcasme condensat en quatre llibrets petitets. I és incendiari, vull dir, és super, super divertit. I llavors, com a coses més reflexives, tenim els llibres d'en Ximo Abadia, i jo, personalment, ara que tenim tanta actualitat bèl·lica, vos recomanaria Boom, que vos serveix també per reflexionar amb els infants, però que com a persones adultes gaudireu moltíssim.
Molt bé, doncs, què he dit? Boom, Ximo Abadia i Escarabajo Pelotero, que això és una col·lecció també per adults.
I és una fantasia,
que
per favor, adults, regaleu-la.
Podem consumir àlbum il·lustrat, que n'hi ha també molt bons.
Vos animam a fer-ho.
Ai, Marina, que hi ha de coses. Però bé, farem una cosa, sortirem al carrer i les veurem.
I en el final això és de molt primera vista.
Entre petzulls, exacte, tu ho has dit. Moltes gràcies.
Gaudiu de la festa.
I compreu llibres als infants que ho recorden tota la vida.
Seguríssim. I a més sempre els atendran per regalar i per conservar tota la vida.
Gràcies.
Adéu.
IB3 Ràdio és Dial.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Guateque Musical.
Posa'm un pot de música per acabar avui aquest programa, avui dedicada a Prince i a Nina Simone. Uau.
Perquè tal dia com avui varen morir aquests dos genis de la música contemporània i avui els farem un homenatge musical. I començarem per en Prince, que avui fa 10 anys que ens va deixar. Començarem per Purple Rain, probablement la seva obra més famosa, una balada èpica que combina rock, soul i emoció pura amb un solo de guitarra legendari. Que soni!
When Doves Fly, Prince va compondre un tema minimalista però intensíssim que va marcar molt el so dels anys 80 i que sona així.
I Kiss es fan que n'està pur, simple, enganxosa i amb una producció creativa que mostra el costat més juganer de Prince.
I tal dia com avui, en parada 2003, moria a Carry-le-Rouet, a França, la gran Nina Simone, creadora de temacles eterns com aquest My Baby Just Cares For Me, un tema que li va donar una segona vida comercial als anys 80. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races.
Cinnamon va ser un dels seus primers grans èxits, una peça llarga i espiritual amb una energia creixent espectacular que s'ha fet servir moltes vegades en cinema i televisió. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out.
I tancant ja la paradeta amb una de les versions de My Way més reeixides de la història, aquest clàssic de Sinatra a ritme de jazz gràcies a la veu inconfusible de la gran Nina Simone. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends,
say it clear and state my case, of which I'm certain I believe.
I amb aquesta cançó de Nina Simone acabem el programa d'avui. Moltes gràcies, Xisco Nadal, Celestí Oliver, Miquel Junc.
Fins demà.
Que vagi bé. I tornem demà, una ferrada. And more, much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned.